L'hora del medi ambient.
Molt bona vesprada. El programa d'avui, l'hora del medi ambient d'avui, és força especial, perquè hem anat a l'Institut Cotes Baixes per tal de conèixer de primera mà el projecte Casa Sostenible, que han desenvolupat alumnes de diferents modalitats de la formació professional que ofereix aquest centre educatiu. Un projecte d'allò més interessant que anem a conèixer així, a Ràdio Alcoi. Avui tindrem a Lluís Serra, que va a parlar-nos d'una espècie que només es pot trobar a dos punts del planeta. I com no, tindrem bona música. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada. Avui anem a començar el programa amb una polca. El mirlo blanco, del flautista i compositor francès Eugène Damaré. Quique, de la merla, com li diuen així a aquesta au, he llegit en la publicació de la fauna del Carrascar de la Font Roja, que va estar editada en la primavera de 2006 amb textos de Pep Cantó, entre altres, que per la tardor és possible observar a petites bandades de merles. Possiblement no de color blanc, perquè pareix que els que són blancs és per una anomalia del plomatge. Es veuen alimentar-se dels fruits de les moixeres, per tant que la seva presència o no està directament lligada a la fructificació d'aquestes arbres. Bé, Quique, això és tot el que ha donat de si la música d'avui.
Una música basada en una curiositat de la bifauna que al final és sinònim de bona sort, eh?
Sí, això és.
Paco Pascual, molt bon cap de setmana.
Gràcies, Quique, igualment. Adeu.
Adeu. Al programa d'avui anem a conèixer amb tot tipus de detall el projecte de casa sostenible que ha posat en marxa l'Institut Cotes Baixes. Fins a Cotes Baixes s'ha desplaçat el nostre company Gavi Sanchis per tal de parlar amb els responsables del projecte i amb els alumnes que l'han executat.
Casa sostenible de l'Institut de Secundària Cotes Baixes en Alcoi. Un projecte absolutament suggerent i creiem molt interessant per a que estiga i forme part de les entrevistes que fem en l'hora del medi ambient de Ràdio Alcoi. I per a parlar-nos del projecte i saber més d'esta iniciativa, tenim a Miguel Ángel Ibars, que és professor d'energies renovables d'ací de l'Institut i, diguem, el promotor d'esta iniciativa o, per almenys, el coordinador de tota aquesta activitat.
Sí, així és. En un principi, nosaltres tenim un cicle formatiu d'energies renovables en el qual es venen alumnes de totes les parts d'Espanya i el que volíem fer era pues, que tinguin un accés millor els alumnes a lo que eren les noves tecnologies i poder treballar en elles i aplicar-ho a un cas real, no? En una primera idea es va informar a lo que és direcció de poder utilitzar aquest espai que estava infrautilitzat, que estava sense tindre ninguna utilitat així en el centre, i ocupar-lo per poder ficar pues, una espècie de simulació, de casa o bé mitjant un contenedor, una caseta d'obra, poder aplicar aquestes energies que nosaltres estem dins de l'aula donant tots els dies, no? Necessitem les energies renovables com és la fotovoltaica o, per exemple, el que és la mini eòlica, necessiten estar així en el carrer per aprofitar aquesta energia que és el sol o el vent. Efectivament, el director pues, va veure la idea, que era una idea molt bona i que podia servir-nos no sols per al cicle d'energies renovables, sinó que també teníem un cicle de carpinteria i moble i ens podien ajudar en construir la casa. A més, teníem els cicles d'electricitat i també podríem fer la instal·lació elèctrica i també pues, van comptar en el cicle de mecanitzar per poder fer el que són estructures o materials metàl·lics que necessitem en la casa. Al mateix temps, serveix com una lliçó per a tot el reste d'alumnat com a fer una vivenda sostenible, no? És això que estem buscant, en el qual pues, s'utilitzen uns recursos d'avui en dia, però no comprometem els recursos per a les noves generacions, no? És molt important utilitzar materials que siguin respectuosos amb el medi ambient i, a més, comptar en les empreses del voltant, no? Que estan treballant en aquests productes i que millor que treballar en els productes de la nostra comarca, no? En empreses de la nostra comarca. I això va ser la idea. Vam començar ahir. Ens ha costat molt. Necessitàvem molts recursos del centre. La direcció, la veritat, és que ha estat ahir sempre davant i ajudant-nos i inclús, diguem-nos, fem-ho bé, no?
Impulsant, ajudant,
impulsant, sí. Exacte. I es va fer el que és la plataforma de formigó, es va deixar preparat el que és una instal·lació, una espècie de geotèrmia, no? De baixa entalpia, que es diu, que és de baixa temperatura, per poder aprofitar pues, la temperatura del subsol. També vam deixar posat el que és un tub per a l'aerotèrmia, per a poder recollir aire fresc de l'exterior i poder ambientar la vivenda. I es queden unes instal·lacions que estem ahir, com és, per exemple, la instal·lació domòtica i eficient de l'energia elèctrica, la instal·lació fotovoltaica, que va al techo de la mateixa casa, o, per exemple, la mini eòlica, que ficarem una torre en la qual posarem un aerogenerador i també produirem energia elèctrica. A més, també està previst el que és la solar tèrmica per a calfar l'aigua i el futur s'esperem fer un hort ecològic, no? Completant tot el que és el sistema de la vivenda sostenible, no? També el producte d'ací de l'horta, pues, que els xavals el coneguen i fer-lo automatitzat.
Encara que queda prou del projecte, estem en una fase, bueno, ja diguem consolidada o per lo menos en una visió ja prou definida, però a dia d'avui ja heu rebut guardons, ja heu rebut premis a nivell nacional.
Sí, quan estàvem construint la casa ja vam presentar el projecte als Premis d'Educació Nacional. En aquests premis van quedar semifinalistes, es presentaven com a centre i van quedar semifinalistes. Al mateix temps estava presentant-se un altre grup d'ací del centre i les Cotes Baixes, que és el grup d'Ecodimoni, que és un projecte sobre un vehicle sostenible, no? Són prototips en el qual fan carreres, primer van començar en combustible i ara estan ja en plaques solars fotovoltaiques. I estos sí que van guanyar el Premi Nacional d'Educació a través de l'AMPA. Ells es van presentar com a una associació col·laboradora, no? d'educativa i van guanyar el premi. Nosaltres van quedar semifinalistes. Després d'això es van presentar als Premis Ingenier de los Ríos, i que està patrocinat per la Fundació BBVA, i així sí que han guanyat el guardó, el primer guardó, a el millor treball en la categoria especial, el millor treball que s'ha presentat. És un treball educatiu, més que tècnic, el que passa que a nosaltres afecta la part tècnica, no? Pues la construcció de fusta, a lo que són les energies renovables, i altres departaments com el de mecanitzat o, per exemple, el de màrqueting, no? Que també hi havia una espècie de projectet de com fer un plan de màrqueting sobre la casa sostenible.
Sí, perquè juntament amb el mòdul d'energies renovables també està el de fusteria i moble, i per això tenim així també a José Miguel Martínez, que és professor tècnic. Hola, José Miguel.
Hola.
Com ha anat el projecte des de la vessant de la fusteria i el moble?
Pues estupendamente, fue una aventura, fue una oportunidad también, porque nuestro módulo, desgraciadamente como muchos módulos, pues no tienen la afluencia, no tienen el éxito, no son módulos tan estrella como pueden ser otros. Y siempre que vemos algo de este estilo, vemos una oportunidad para motivar al alumnado, que hagan algo en conjunto. Promovemos mucho, además del trabajo unipersonal, el trabajo en equipo, saber trabajar en un entorno con compañeros de todo tipo. Y eso lo fomenta. Un proyecto como este es ilusionante porque se trabaja con medidas grandes, se trabaja con cosas que se ven, y entonces cuando se empieza a funcionar y ven que cada uno hace su parte, todo funciona, todo se lleva bien, pues eso anima bastante. Eso desde el punto de vista un poco de alumnado, que ahora os contará Susana. Punto de vista técnico, pues nosotros vimos la oportunidad de tirar mano de última tecnología. Pedimos a las empresas del sector si podían colaborar con nosotros. Se han volcado bastante. De hecho, hemos utilizado materiales de última generación, el acabado de fuera, todo productos respetuosos con el medio ambiente, productos al agua. La madera en sí misma es un gran material, aunque es un poco incongruente, pero no lo es. La madera es un gran almacén de CO2, ¿de acuerdo? Y es sostenible y es renovable. Entonces, todo eso, pues, hemos conseguido construir lo que veis, la que está aquí. Y desde el instituto se piensan hacer, ¿no, Miguel? Piensan hacer visitas de escuelas, de centros, para que los pequeños también vean lo que se puede hacer, y que es un proyecto muy positivo y que por lo menos a nosotros, y creo que para todo el centro, va a reportar muchos beneficios en cuanto a eso, a formar.
I aquesta part divulgativa que comentes és molt interessant, sobretot per a les generacions del futur, no? Els estudiants de... També tenim, a banda de dos professors, dos alumnos, Claudio i Susana. Susana també del mòdul de carpinteria i moble, i Claudio d'energies renovables. Claudio, no eres d'aquí, eres de fora, no?
Buenos días, no soy de aquí, soy de Almería.
Y has venido a cursar este módulo aquí al Cotes Baixes.
Precisamente aquí he venido. Está un poco lejos, pero merece la pena. O sea,
¿cuál ha sido la aportación y la experiencia que habéis tenido hasta el momento en este proyecto?
Bueno, pues sobre todo mucha ilusión, ¿no? De ver cómo algo que estamos haciendo nosotros nos va a servir a nosotros como personas, y porque hemos aprendido mucho también del compañerismo y del trabajo en equipo. También nos va a servir a nivel práctico, sobre todo para mí, que yo vengo de bachillerato, y al venir de bachillerato lo que es el tema práctico, montaje y tal, no sabemos nada. Y he venido aquí, no sé, le hemos hecho la casa y ha sido un resultado bastante positivo, porque se aprende bastante. No es lo mismo tener un papel con la teoría que luego que te pongan en una casa y venga, hacer la instalación. Es bastante divertido y no se acaba bien. Una buena experiencia.
No es lo mismo, Susana, como comenta Claudio, la teoría en el aula que salir aquí y construir, ¿no? Con materiales ya, pues como decía vuestro profesor, materiales de verdad serios, una casa como esta, aunque sea un prototipo, ¿no?
Sí, nosotros la verdad es que desde el principio de curso hemos estado tocando la madera. Luego, cuando empezaron con la maqueta de la casa, nos volcamos todos muchísimo. Nos hizo muchísima ilusión, y más poder trabajar algo de tal envergadura, porque claro, puedes fabricar una cocina, pero no lo mismo una cocina que una casa sostenible, un proyecto en conjunto con distintos departamentos, que sabes que tu trabajo lo va a ver mucha más gente. Entonces parece que tienes que dar un poquito más de ti y que todo salga bien para que el proyecto sea finalmente pues algo grande y bonito, de que la gente lo pueda seguir estudiando y trabajando, porque esto es para todo el tiempo que quieran, para seguir haciendo instalaciones o la solar, venir los de carpintería, hacerle el mantenimiento. La verdad es que es un proyecto a largo plazo muy bonito.
Dos alumnes que en el futur seran tècnics, seran especialistes de segur, i podran treballar en allò que estan formant-se. Arrimem-nos una mica cap així i ens expliques el futur, o com està previst els pròxims passos de la casa sostenible.
Sí, esta maqueta l'han construït els professors i alumnes de carpinteria i moble, el que és la casa, i la resta l'han fet els alumnes de l'ESO, a part de lo que és l'estructura, per exemple, de l'aerogenerador i i el termosifó, pues, que l'han fet els professors d'entremecanitzat i d'energies renovables, hem fet tot això. És un poquet demostrar, no, la idea que portàvem, no? És fer una casa en la qual s'alimenta en panels solars fotovoltaics en la mateixa teulà, d'acord? Per poder aprofitar, ja que la casa està enfocada al sud-suroest, poder aprofitar tot aquest sol, a més de produir energia elèctrica en plaques solars fotovoltaiques, també podem aprofitar l'energia solar tèrmica per poder calentar l'aigua per lo que és aigua sanitària. També està previst, es va fer lo que és baix de la caseta, una espècie d'aprofitament de l'energia de la terra per poder reforçar aquesta temperatura que fem en, junt a la solar tèrmica, no? Per aprofitar. A més d'aprofitar la calentor, es va posar també un tub d'acer per baix de la terra, el qual arreplega el que és el vent vinent del nord o de la zona més fresca, no? De la parcel·la, i que la injecta a la casa mitjant bé ventilació forçada o bé ventilació natural, això ho veurem en el seu moment, i que refresque, no? Que refresque en estiu el que és la vivenda. Una altra de les energies molt important és posar el que és una torre en la qual tindrem un generador de mini eòlica i abastisca o reforce el que és la solar fotovoltaica per a produir l'energia elèctrica. I aquesta energia elèctrica, si no es consumís tota, perquè nosaltres anem a ficar bateries per almacenar-la, la que no es consumisca en el seu desenvolupament de la vivenda normal, està pensat ficar un punt de recàrrega de vehicle elèctric, que això és un dels passos que estem buscant ara, pues, en les empreses i en el sector de l'electricitat, no? A veure si podem aconseguir aquest punt de recàrrega de vehicle elèctric per així per al coll. I el que faríem és alimentar-lo de l'excedent que tenim d'energia, d'acord? I més avant hi ha, o sigui, altres projectes, no? Del mateix departament elèctric, per exemple, i junt al de biologia o altres departaments, de fer el que és un hort ecològic, no? Perquè treballen tant els tècnics d'automàtica i robòtica en el seu disseny d'automatitzar aquest hort, com la gent de batxiller i de l'ESO en el tema de lo que és el, o sigui, un hort biològic, no? D'estudiar les plantes i els substractes i tot el que comporta, no? I això és la idea. La idea és acabar-lo, fer una jardinat i fer un hort i que es veja una casa, pues, construïda, no? Totalment.
El projecte té molt bona pinta, ja està tenint-la, i sobretot el que ens has comentat de futur, és a dir, anar tancant tot aquest cercle d'una vivenda sostenible, no només en l'interior, els aprofitaments energètics i després la gestió, sinó també en l'exterior, en aquest hort ecològic. Nosaltres ens queda només que donar-vos l'enhorabona, seguiu treballant en aquesta línia, perquè creiem que és, des de l'hora del mediament, creiem que és el futur fer les coses amb un sentit sostenible de les coses, no? Amb un caràcter ecològic, i bueno, animar als alumnes que seguisquen, els que ens han escoltat i ens han vist, i sobretot dir-vos una cosa, vos seguirem, anirem seguint el projecte, anirem venint i anirem divulgant allò que esteu fent, que es pareix molt interessant. Enhorabona de veres.
Moltes gràcies, la veritat és que estem molt satisfets i ens motiva molt tant als professors com als alumnes per continuar, no? Perquè està reconeixent-se aquest esforç i que estem apostant per una via que és vàlida, no? És el treballar en equip, en treballar en projectes i el treballar en algo que és viable, no? La sostenibilitat i el medi ambient, no? N'hi ha que apostar per això, perquè és el nostre planeta i és on vivim i hem d'apostar.
Les ciutats seran sostenibles o no seran? Això diuen els tècnics i els especialistes, amb la qual reiterar l'enhorabona a l'Institut Cotes Baixes, als seus professors i els alumnes que han estat implicats en aquest projecte, que, com he dit abans, anem a seguir i anem a fer-li tot el seguiment que necessita per a divulgar aquest projecte tan interessant.
El raconet de les plantes.
Lluís Serra, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Avui anem a conèixer un tipus d'orquídea que ja és suggerent només amb el seu nom, no? Orquídea fantasma.
Sí, sí, l'orquídea fantasma.
A veure, això a mi em sona un poc a Star Wars.
Sí. Bueno, el seu nom científic és també interessant, ja comentarem també, Dendrophyllax lindeni. Però bueno, el nom d'orquídea fantasma també és curiós. Bé, com hem dit, es tracta d'una orquídea, no és una orquídea d'ací, ja vos comento, ja vam parlar que comentaríem alguna espècie forània, i en este cas doncs és una planta que vam poder gaudir de la seva bellesa en un viatge que vam fer recentment per Cuba. Val, és una orquídea epífita. Què vol dir això? Que creix sobre els arbres. Val? Aleshores, aquesta és una espècie molt particular perquè, a banda de ser una orquídea que creix sobre els arbres, no té ni fulles ni té tiges. Aleshores, sols es presenten els arrels que es veuen sobre la tija de l'arbre, i aquests arrels que s'adherixen al tronc estan encarregades d'absorbir l'humitat ambiental. Aleshores, són uns arrels verds, més o menys cilíndrics, pegats al tronc, i per ahí absorbeixen la humitat, fan la fotosíntesi, diuen que ho fan tot. Val? També fins i tot pues, els nutrients que es puguen trobar sobre el tronc. Sabeu que al tròpic n'hi ha una humitat ambiental relativament elevada, i als troncs més o menys sempre es deposita material sobre els fongs, sobre les molses, sobre els líquens, i a partir d'ahí pues, les orquídies se n'aprofiten i van xuplant d'ahí. Què és el que és interessant d'aquesta orquídia? Les flors són completament blanques. És curiós perquè no té cap altra coloració, són únicament exclusivament blanques. Ixen entre una i cinc, no totes alhora, sinó que ix primer una, després una altra, després una altra. No són del tamany de les nostres orquídies, estes són orquídies que es veuen, tenen entre 3-4 centímetres d'amples i 7 o 9 centímetres de longitud, o sigui que és una cosa que ja es veu prou evident. Ja veureu la foto en la pàgina web.
Jo estic mirant-la, sí.
I diguem-ne que el label, perquè l'estructura de la flor és pràcticament igual a les nostres orquídies, però el label, sabeu que és el pètal este transformat en la part inicial de la flor, en la part delantera de la flor, el label presenta dos lòbuls linears més o menys envoltats cap a davant, però després el que es veu de forma més espectacular és l'esperó, l'espolón, perquè és una orquídea que té un esperó per darrere que està corbat d'uns 15 centímetres de llarg. O sigui, és una qüestió prou espectacular. Florís, i per això vam anar en hivern, pues en Cuba florís cap al final de tardor, al començament de l'hivern, però en Florida florís abans, florís a l'estiu.
La veritat és que en veure la pròpia imatge destaca com té el penjoll i per això a què es pot entendre?
Sí. Els arrels, ja com tenen aquest color verdet i tal, es confonen amb el tronc. Val? Com no té ni fulles que sobresurten ni res, de repent veus una branqueta molt fineta que és el que suporta la flor i pràcticament tampoc es veu perquè és de color marronet, i de repent és enmig de l'aire, entre enmig dels arbres, una cosa blanca enorme en un penjoll que penja, però per això diguem-ne en aquest aspecte fantasmagòric, diguem-ne, que en la penumbra de repent, pum, és ahí una cosa blanca, i d'ahí el nom popular d'orquídea fantasma. En quant al nom científic, que ja vos comentàvem abans, Dendrophyllax lindenic, ja podeu pensar també això de dendro, ve del grec i és arbre en grec, dendron seria arbre. I phylax, que també ve del grec, seria guàrdia o tutor. Aleshores fa precisament referència a que és una espècie molt relacionada com a guardià o com a tutor dels arbres, perquè està relacionada amb ells. Mentre que el nom específic, lo de lindeni, se li dona al seu primer recolector. El primer observador de l'espècie va ser un belga, Jean Linden, que la va trobar en Cuba. La primera població que es va conèixer va ser en Cuba en 1844. Això, diguem-ne, seria la seua etimologia.
I només es troba a Cuba?
No, ja vos he comentat, uh-huh, efectivament, que diguem-ne, n'hi ha,
a Florida també
n'hi ha dos poblacions en tot el planeta, sols es coneix en Florida, en Estats Units, que és la península de Florida al sud, i en Cuba, que és precisament està pràcticament a 100 quilòmetres de la península de Florida. En Cuba diuen que n'hi haurien dues poblacions, una a la part occidental, que és la península de Guanacabibes, que és on vam estar nosaltres i on vam aconseguir veure-la, i l'altra precisament a la part oriental de la illa, en Santiago de Cuba. Creix sobre els arbres, però no en qualsevol arbre, és a dir, sempre són boscos humits, pantanosos, manglars normalment, en cocodrils per baix, aleshores és una zona molt divertida per anar xafant per allí.
I té algun tipus d'ús? La població autòctona la utilitza per alguna cosa?
Sí, la veritat és que té algunes curiositats que anem a comentar. La primera, una espècie prou rara. De fet, està amenaçada i està en perill d'extinció. Està en perill d'extinció, primera, perquè n'hi ha pocs exemplars coneguts, i perquè el seu cultiu, encara que s'ha intentat de formes molt variades i invertint diners, és molt difícil fora del seu hàbitat. Aleshores, sabeu que la indústria de flora ornamental bàsica, sobretot les orquídies, és multimilionari el diner, diguem-ne, que es gasta en reproduir orquídies, sobretot orquídies tropicals, doncs en esta ho han intentat i no hi ha hagut manera d'aconseguir-ho. Ja vos dic, des del punt de vista per això, de fer diners, no ja perquè està en predestinació, anem a conservar-la, anem a invertir, no, els que volen fer diners en les orquídies ho han intentat i no ho han aconseguit. Aleshores, fora de les seues poblacions originàries és molt difícil tindre-la, diguem-ne, en captivitat, per entendre-nos. I s'ha vist que en la natura la seua fecundació, almenys en les poblacions de Florida, en les poblacions americanes, que són les que més s'han estudiat, la seva fecundació es deu a una papallona nocturna, que és l'esfinx gegant, que és una papallona potent, de tamany considerable. De fet, clar, heu de pensar que la seva espiritrompa té que ser de fins a 15 centímetres de llarga per a poder arribar al nèctar. De fet, és una orquídea molt relacionada evolutivament en una altra que jo no sé si hem parlat alguna volta d'ella, però una orquídea interessant que algun dia serà xulo anar a veure-la, perquè és en Madagascar on viu l'Angrecum sesquipedale, que és una orquídea relativament semblant, que té un esperó encara més llarg, un esperó de 20-25 centímetres de llarg. I esta planta, esta orquídea és famosa perquè Darwin, Charles Darwin, quan va estar estudiant les orquídees, ja sabeu que va ser l'autor de l'origen de les espècies i, en fi, què anem a dir de Darwin. Bueno, este home es va dedicar molts anys a estudiar les orquídees i va estudiar esta orquídea de Madagascar, que està molt relacionada amb la que estem parlant avui. I quan va veure l'orquídea esta de Madagascar en eix esperó tan llarg d'uns 25 centímetres, en aquell moment no es coneixia cap papallona que poguera ser aixina de gran i que poguera tindre una espiritrompa així. Però ell ja va dir que, òbviament, si n'hi havia una planta, una orquídea que havia fet eix esperó, tenia que existir un polinizador per a aquesta espècie. En aquell moment els biòlegs van dir que no, que això era impossible, que físicament no podia ser una cosa tan llarga. Però els anys, efectivament, van trobar la papallona. I és un cas prou anomenat en el món, diguem-ne, de la biologia. I diguem-ne que per a acabar en esta planta, la veritat és que jo li tinc un amor relativament especial, perquè esta orquídea fantasma és el personatge d'una novel·la que jo vaig llegir fa ja uns anys, fa 15 anys o per ahí, una novel·la de no ficció, no un tractat de flora ni res així, sinó que va haver una periodista nord-americana, Susan Orlean, que en 1998 va fer un llibre sobre aquesta orquídea, un llibre que es diu Adaptation, i que així es va traduir com El lladre d'orquídees. De fet, va ser tan nomenada esta novel·la que va haver un guionista que va fer un guió per a una pel·lícula, i la pel·lícula es titula Lladre d'orquídees, que la van protagonitzar Meryl Streep i Nicolas Cage en 2002, que va tindre un Oscar, precisament, i en eixa pel·lícula i en eixa novel·la, diguem-ne, conten la història de l'orquídea fantasma, de la seva problemàtica en els Everglades, en Florida, de com conviuen els cocodrils, en els indis que encara queden, que no van eliminar els blancs quan van arribar allí. I és una novel·la en moltes trames barrejades molt interessant, que jo vaig llegir, ja vos dic, fa vora 15 anys i mai haguera pensat que poguera haver vist eixa orquídea en directe en el seu hàbitat. O sigui que era una espineta que tenia ahí i ja la podeu veure la planta en la pàgina web, perquè és una preciositat.
Això anava a dir, jo no sé si en viu, però almenys els amics que estan escoltant-nos que posen la pàgina web i que miren eixa imatge d'eixa orquídea fantasma, que val la pena. Lluís Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Així hem de cloure aquesta edició de l'Hora del Medi Ambient, que com cada divendres ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres. La pròxima setmana ens tornem a trobar així, a Ràdio Alcoi. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.
Són les 2 de la tarda, la 1 en Canàries.